Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Bona nit de diumenge, benvinguts al Revolució de Catalunya Ràdio. Avui arribem ja al programa número 103. I ja sabeu també que podeu seguir-nos tota la setmana a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram. Ens agrada veure les cares dels oients. I recordeu també que cada dimarts a TV3, aquesta setmana, atenció, a les 11:40 de la nit, fem el Revolució 4.0 en versió televisiva, el Revolució TV3. I dimarts que ve parlarem de gastronomia. Qui guanya, la gastronomia tradicional o la futurista? Amb cuiners tan destacats com els germans Torres, Ada Parellada i Pep Noguer, entre molts d'altres. I aquesta setmana a la ràdio comencem, com sempre, amb una frase del qui fou un dels grans polítics del segle XX, l'anglès Winston Churchill. I diu així: un pessimista veu la dificultat a cada oportunitat, un optimista veu l'oportunitat a cada dificultat. I com cada setmana, oients, volem respondre moltes preguntes. Quan dominaran les nostres vides els robots? Cal fer un debat ètic per saber fins on han d'arribar i fins on no. Hi ha línies vermelles que no s'han de traspassar mai? Avui parlarem de robots amb Carme Torres, una de les grans especialistes d'aquest país. Què són els petaflops? Sí, petaflops. L'expert en digitalització, el Josep Maria Ganyet, en Ganyet, col·laborador d'aquest programa, ens ho dirà de seguida. I també ens parlarà de la importància geopolítica del nou supercomputador de Barcelona. De seguida arriba Ganyet Time. A més, quina importància tenen els algoritmes a la xarxa? Per què ens arriben unes dades a vegades al mòbil i no unes altres? Estem realment permanentment vigilats, els internautes? Respondrem aquestes i altres preguntes. I també hi ha estratègies més bones i més efectives que d'altres perquè les empreses se'n surtin a l'hora d'innovar? De seguida ho sabrem. Com sempre, comencem ara sí a revolucionar-nos!
Supongo que estás programado para la etiqueta y el protocolo.
¿Protocolo? Es mi función principal, señor. Estoy muy versado en la materia.
Yo no necesito un androide de protocolo.
Lo comprendo, señor. En una
ambiente... A la pel·lícula La guerra de les galàxies, la relació entre humans i robots estava plenament normalitzada. Arribarà a ser realitat algun dia el que planteja aquesta pel·lícula? Com seran els robots dels propers anys? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? Tindran forma humana els robots? Pensem en robots i ens venen milers de preguntes al cap. Per això volem parlar de robots i volem fer-ho amb una de les grans especialistes en robòtica del nostre país, Carme Torres. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal? La Carme és professora de l'Institut de Robòtica de Barcelona. Bona nit. I no para de rebre premis per la seva feina.
Bueno, no em queixo, realment.
Estàs contenta també. Que reconegui les dones TIC.
Sí. Sí, sí. Els dos premis últims que m'han donat van en aquest sentit. El Premi a la Professional Catalana TIC de l'any i el premi, és un premi que es diu Julio Peláez, de la Fundació Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
Molt bé. Està bé visibilitzar les dones TIC i, escolta, a quants anys o segles som d'una societat com la que planteja la Guerra de les Galàxies? O no hi serem mai?
Jo crec que no arribarem en aquest punt. El meu, jo soc molt optimista en relació a la tecnologia i penso que arribarem a un bon entente cordial amb els robots, de manera que ells faran les tasques així més rutinàries, més pesades i que requereixen molta rapidesa perquè són més ràpids que nosaltres, i nosaltres farem tot allò que té a veure amb creativitat, amb empatia amb les persones, amb tota aquesta gamma de valors humans que ells no tindran.
Posa un exemple dels grans avenços en els pròxims anys en robòtica, exemples de què creus que passarà, d'aquí 5-10 anys, en aquest cas, en aquest teu terreny.
Bé, ens posaria nosaltres el nostre grup d'exemple. Nosaltres treballem en robòtica assistencial, és a dir, robots d'ajut a persones que tenen discapacitats físiques o psíquiques. Un projecte molt gran que tenim és d'ajuda a vestir a persones, això, amb mobilitat reduïda.
A persones grans, també?
També. També, però no únicament. És a dir, persones que, jo que sé, poden haver tingut un accident i llavors, tenir un ajut robòtic els hi pot, donar més autonomia. Pensem, per exemple, exemple, robots que això ajuden a vestir o donen de menjar. El donar de menjar és una aplicació que hem vist que a les residències tindria moltíssima acceptació.
Clar.
Perquè les hores de menjar doncs, no donen l'abast, és a dir, les cuidadores o els cuidadors es converteixen en màquines que van enfortegant el menjar als diferents pacients. No? I llavors, si cadascú tingués un braç que fos com una extensió d'una cullera o una forquilla, que els diners monitoritzant, perquè tenim càmeres sobre del robot, i monitoritzés pues, la cara que fan quan obren la boca i els donés de menjar, doncs facilitaríem la vida a tota aquesta gent. I els pacients també ho acceptarien millor.
I ja s'han fet proves d'això en persones reals o no?
Sí, bueno, en persones reals sí, però de moment en el laboratori.
I què? I com funciona?
Molt bé,
perquè tu deies que, per cert, la Carme la podreu veure i escoltar al programa de Revolució TV3 de robòtica, serà d'aquí dues setmanes. Tu en el programa de TV3 em deies per això que, clar, és difícil el tacte a un robot, no és igual que una persona de delicat, i per tant a vegades també pot donar un cop i això, no? O poder fer mal a una persona, no?
No, ben, una de les àrees de treball que hem desenvolupat bé, diguem-ne, és això, robots segurs, robots que s'amollin, si tu els bellugues, doncs ells et segueixen, i en el moment que els deixes anar, doncs continuen fent la seva tasca, de manera que són supersegurs, perquè aquesta és la gran diferència entre la robòtica industrial, que estava els robots engabiats, bàsicament, i que qualsevol que entrés allà, com que estava sensoritzat, doncs s'aturava tot. Clar, els robots que ajuden a vestir o que donen de menjar estan en contacte amb les persones, per tant han de ser dòcils.
Però quan els tindrem a les residències?
Jo crec que no trigarem gaire, eh?
Un, dos anys?
De fet, o tres o quatre, però no gaire més. I, de fet, ja hi ha moltes proves a Estats Units, sobretot a Japó, a la Xina inclús, doncs, de robots en residències. Encara potser no fan moltes coses, però...
Estic d'acord que segurament per la gent que viu sola, no? També el podria ajudar, no? Un robot. Però ara que em parles de residències, em recordo també la meva àvia, que mira, està en una residència i vaig sovint a veure-la. I clar, també penso, un robot no és el mateix que l'abraçada i la carícia d'una infermera.
És que no, és que un robot no farà abraçades i carícies ni donarà suport emocional, eh?
Que clar, és a dir, que està bé per una banda, no? Però per l'altra trobo que...
No, la gràcia...
Refreda, no? Relacions.
No té per què refredar, perquè precisament allibera el cuidador o el fill o a qui sigui de la feina aquesta més rutinària i que no aporta valor afegit. I en canvi, doncs, poden dedicar, per exemple, això, a la residència ens deien, no, ja ens aniria bé que hi haguessin aquests braços que anessin donant de menjar, perquè llavors els cuidadors podrien tenir una conversa de sobretaula com té la gent habitualment i veure com els ha anat al matí, què desitgen, etc.
O sigui, que d'aquí 4 o 5 anys hi haurà aquests robots que explica la Carme Torres aproximadament
jo crec que sí.
A les residències per a gent grans.
Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales.
Nos hemos asustado mutuamente, ¿verdad?
Creo que sí.
I aquest és un fragment de la pel·lícula Blade Runner que mostrava la ciutat de Los Angeles justament l'any 2019. I cal dir que, com la Guerra de les Galàxies, encara som molt lluny d'aquest tipus de futur. Però pot passar, com sentíem ara, que els robots dissenyats com els humans acabin agafant autonomia i, per tant, esdevinguin, no sé si una nova espècie. Per tant, hem de tenir por o no als robots que acabin algun dia amb l'espècie humana. Em sembla que la Carme és crítica perquè abans parlàvem i em deia s'ha exagerat molt i la gent ha de perdre por als robots, oi que sí?
Jo crec que sí, als robots i a tota mena de tecnologia. El que sí ha d'estar la gent és més informada. És a dir, com més informat està un, més veu els avantatges i pot pal·liar els riscos, perquè també n'hi ha, i ser-ne més conscients. Per això hi ha la comunitat científica, ja fa anys, que es va crear la disciplina d'ètica en tecnologia, o tecnoètica, o roboètica, a vegades li diuen, en què s'intenta... primer, ensenyar als enginyers, als universitaris informàtics, etc., almenys preguntar-se la seva feina, és ètica professional, en definitiva, no? A què pot conduir? Perquè, al final, la tecnologia ens acaba modelant a les persones. Clar. Llavors, millor que pensem bé quina tecnologia volem desenvolupar perquè ens modeli.
I quan llegeixes aquests titulars dels robots ens trauran la feina, tu què en penses?
Jo espero que no ens la treguin. Però per això hi ha d'haver també una mica de canvi social. És a dir, la riquesa s'ha de redistribuir i s'ha de redistribuir el treball. Perquè si no, és veritat que acabaran uns pocs treballant moltíssim, cosa que ja passa ara, i altres, doncs, pràcticament no treballant. Llavors, el que s'ha de fer és més formació generalitzada i jo crec que hem d'anar a jornades laborals més curtes i més ben distribuïdes, que hi ha algun país que ja ha començat a fer proves en aquest sentit.
Robots a casa, en veurem aviat també a casa?
Jo crec que a casa trigarà una mica més, perquè encara són cars, clar. Jo crec que de moment es desenvoluparan això de que dèiem per hospitals, residències, grans superfícies... inclús, bueno, és que hem parlat molt de robòtica assistencial perquè és el que jo em dedico, però també ajudants per anar de compres, diguem, també al Japó, doncs hi ha supermercats en què et rep un robot i et fa com et ven l'article, no? Uh-huh. Això també n'hi haurà.
Per cert, Carme, ara seguirem parlant de tot el que evoluciona aquesta robòtica, aquesta revolució digital, revolució 4.0, que la robòtica i la intel·ligència artificial hi té molt a veure. D'on et ve la teva passió pels robots? Tu, com ets professor d'Institut de Robòtica, d'on et ve la teva passió pels teus estudis i per ser professora en aquest camp?
Jo, ja de molt joveneta, volia entendre el cervell humà. És a dir, a mi tot em ve del cervell humà i la intel·ligència. I, de fet, quan vaig acabar la carrera, me'n vaig anar als Estats Units a fer un màster d'informàtica que tenia una especialització en el que deien brain theory, és a dir, teoria del cervell, que era intentar modelar amb computadors el funcionament del cervell. Llavors vaig veure que la modelització a nivell molt baix de neurones particulars i així estem molt lluny de comprendre com funciona el cervell humà, perquè hi ha un munt de variables químiques, electrofisiològiques, etc. Total, que vaig decantar més cap a la intel·ligència artificial. I quan vaig tornar cap aquí, la robòtica començava en aquell moment i em van oferir això de si volia fer cursos de doctorat en aquest àmbit, d'intel·ligència artificial, robòtica, etc. I vaig decantar per aquí.
Molt bé.
I això fa molts anys, ja.
Tu a casa teva no tens cap robot?
No, no tinc robots. I procuro la tecnologia, això, utilitzar-la en benefici propi, diguem-ne, no que em controli la tecnologia, el mòbil, etc.
Carme, és cert que a la Unió Europea hi ha una regla que diu que els robots no poden tenir forma humana, sobretot perquè, per exemple, els nens no els confonguin?
Jo crec que això és molt important, que els robots no tinguin una forma antropomòrfica més enllà del que la tasca requereixi. Llavors, que no enganyin, especialment en els col·lectius més vulnerables. Sempre dic que, a veure, si una persona adulta i amb les facultats mentals bé decideix tenir relacions amb un robot, doncs molt bé. Ja no parlo només de sexuals, perquè ara es desenvoluparan o s'estan desenvolupant robots companys sentimentals, perquè com que les relacions humanes a vegades doncs són bastant complicades, doncs hi ha gent que preferirà tenir relació amb una màquina.
Aquests robots ja els trobem? A quin país en trobem, d'aquests robots, ja?
S'estan desenvolupant. Jo veure'ls, però als Estats Units segur que s'estan desenvolupant. I
robots companys i sentimentals,
sí.
Eh?
Sí, sí.
Que podràs fer tot amb ells?
Bueno, tot.
Parlar,
se suposa,
menjar...
Que, sí, 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 que a més, clar, com que et coneixerà molt bé perquè haurà guardat totes les teves dades, t'haurà fet un model de tu, et posarà la música que necessitis en el moment adequat.
Quin avorriment,
et posarà l'ànim.
No? També.
I quan hi ha cuinin bé, i, bueno, no sé, poden fer moltes coses. Bueno, ja hi ha la pel·lícula aquesta, Her, que és amb un software, diguem-ne, que s'enamora, però ja planteja aquesta situació i la persona és conscient de que és una màquina, però ja li va bé, no? D'endur-se-la, se l'endú a la platja, se l'endú... Llavors, això hi haurà. Però el que no estic d'acord és que siguem amb col·lectius vulnerables, és a dir, clar, sobretot amb nens, que els enganyin, això no.
Perquè, a més, amb tu, el Revolució TV3 i amb el Xavier Salamartín, en aquest capítol de robòtica, també parlem dels robots soldats. Hi ha països que ja hi són, no? I tu defenses molt de parlar de l'ètica, no? Qui programa, qui hi ha al darrere dels programadors d'aquests robots que no se'n parla gaire, no?
De robots militars, m'estàs dient?
Sí, de robots militars o de robots en general, no? L'ètica que hi ha al darrere,
sí,
és un tema no gaire regulat, no hi ha normatives, es comença...
Sí.
I per tant et preocupa com a especialista.
A mi molt. De fet, jo he desenvolupat tot un curs per ensenyar roboètica, en principi a l'MIT, perquè està publicat per MIT Press. Però que aquí a Catalunya també ja s'està començant a utilitzar i està basat en ciència-ficció, perquè jo escric també novel·les de ciència-ficció.
Ara parlarem del teu llibre, dels teus llibres, que en tens diferents.
Sí, doncs això jo penso que la ciència-ficció pot ajudar molt bé a crear escenaris, no?, on puguis debatre sobre els dilemes ètics que apareixen. Perquè no hi ha una ètica universal, aquest és el problema.
Clar.
Hi ha moltes teories ètiques i cada cultura té uns valors diferents. Llavors s'ha d'adequar aquests principis ètics bàsics que, per exemple, el Parlament Europeu ja han aprovat, ha aprovat tota una normativa fa un parell d'anys, derivada dels drets humans, però aquesta normativa s'ha d'adequar a cada situació, a cada cultura, a cada circumstància. I per això les persones tenen que tenir aquesta formació, en particular els que desenvolupen tecnologia.
Clar, en parles tu, una de les teves novel·les, La mutació sentimental, dibuixes un futur bastant poc esperançador. No sé si així el veus, perquè també la Carme explica que és una dona molt potent, escriu ficció, no sé si li serveix per desconnectar o per imaginar aquest futur, però en el que expliques aquest llibre, La mutació sentimental, que recomanem als oients, un futur bastant poc esperançador, sí?
No, sí? Al final fa un gir més aviat esperançador. És a dir, és el que deia abans, no?, d'unir les capacitats de la màquina amb les capacitats de la persona. Jo crec que anirem cap aquí. És a dir, en el llibre es planteja que hi ha els protecno i els antitecno, i bueno, que això va bé perquè hi ha un conflicte i apareixen els diferents arguments, no? Però al final s'arriba com una síntesi. De dir, doncs deixem a les màquines que facin allò per lo qual estan molt dotades i les persones retenim els nostres valors principals.
Arran d'aquesta novel·la, el prestigiós Institut Tecnològic de Massachusetts ha de demanar ser material,
Sí.
Com deies, per formar en ètica els investigadors. I, per tant, és a dir, que és un debat que la comunitat científica doncs estigui prenent seriosament. Vol dir que els riscos que la humanitat cometi errors irreparables són molt alts, no? També, quines línies vermelles no s'han de passar mai? Si em diguessis, quatre línies vermelles que no hem de traspassar.
A veure, a mi de totes les tecnologies la que em preocupa més són el que diuen els killer robots, no? Els robots autònoms. Robots autònoms per fer la guerra, que són armes molt potents i nosaltres estem completament en contra i hem desenvolupat doncs tota una sèrie de manifestos que estan doncs sent defensats a diferents nivells d'òrgans polítics i de més, i que jo diria que gairebé tota la comunitat, tant d'intel·ligència artificial com de robòtica, els ha signat. És a dir, estic completament en contra de les armes automàtiques, això. Després, una altra línia vermella és això que dèiem de l'engany. No, jo crec que això, que els nens han de tenir clar si parlen amb un nen o amb una màquina.
Clar.
I, si pot ser, no parlar massa amb màquines, perquè si no pot arribar al punt, no, de que doncs desenvolupin una amistat gran amb una màquina, amb un robot, i ja s'oblidin dels seus companys.
Clar.
Persones. Hi ha robots mainadera... Bueno, no sé si vols que segueixi per aquesta camí.
Robots mainadera en tenim?
Sí, sí, sí. Això, al Japó se n'han comercialitzat moltes unitats.
I què fan aquests robots mainaderes?
Doncs, per exemple, poden acompanyar el nen al llit i explicar-li un conte de bona nit, per exemple. I els pares, a través de les càmeres del robot i dels micròfons del robot, doncs poden doncs, mirar el que fa i donar-li ordres o el que sigui. És a dir, que poden continuar treballant on sigui, des de lluny, i teleoperant el robot.
Amb un maco que és anar al llit a explicar-li el
clar, que... Clar, tu que tens fills
filla,
petits, no?
Clar, no? I no enviar un robot, home.
Però sí.
No, hi ha gent que ho fa, això.
Sembla que sí, almenys al web hi ha diversos
clients.
Té èxit
comercial, Hi ha èxit comercial.
Jo no sé fins a quin punt és fictici o és real, perquè és al Japó, aquí jo no ho he vist. Però sí, sí, hi ha pares i mares que diuen és fantàstic, ens dona molt de temps lliure això de que ens eduqui el fill, el robot. No?
Molt bé. Per acabar, Carme, et vull fer un exercici avui que som a la ràdio i et demanaré un moment que tanquis els ulls, sí? Pots tancar-los? Ai, mira, ja s'ha tancat la Carme.
Jo sí, jo soc molt obedient.
Em fa cas com un robot. És prova, Carme. Escolta, Carme, si veiéssim ara el món de l'any 3000, Ets capaç d'imaginar-te'l? L'ésser humà s'assemblarà al d'ara? Hi haurà salts en el temps? Robots, molts robots, teletransportacions, viatges a altres galàxies? Com a especialista, què em diries?
Jo, a nivell de l'any 3000, no tinc imaginació suficient. El meu llibre es quedava en el 2100, que ja, déu-n'hi-do, 2110.
Doncs el 2110, alguna cosa del 2110 que imaginaves?
Jo imaginava que això, que tot estava superinterconnectat, és a dir, la internet de les coses era una superrealitat, la internet dels robots, els robots podien compartir doncs, totes les seves experiències a través de... que això ja comença a desenvolupar-se, eh? De que un robot aprèn determinats comportaments de com fer anar un llit articulat o de com i ho pot posar a la xarxa de manera que uns altres robots ho agafin. Mm-hmm. Tots els productes, clar, el seu full de descripció tècnica també estarà tot penjat. Per tant, qualsevol tindrà accés a com s'ha de manipular gairebé qualsevol cosa. I això, clar, doncs té unes implicacions... I totes les persones tindran doncs, un assistent robòtic que els ajudarà amb les seves tasques... I en el futur optimista, doncs això ens haurà fet créixer molt com a persones i tindrem capacitats cognitives i emocionals molt millors que ara.
Molt bé, un plaer escoltar la Carme Torres. No us la perdeu també, eh? D'aquí dues setmanes al Revolució TV3, el programa de robòtica amb el Xavier Sanmartín, i recomanar els seus llibres, Enxarxats, que també té un llibre que parla de xarxes socials, i aquesta, La mutació sentimental per dibuixar, si voleu saber més el futur, doncs podeu llegir aquest llibre. Un plaer, Carme, espero que ens trobem una altra vegada.
Segur que sí. Gràcies.
Gràcies.
Revolució 4.0. Penja una fotografia del teu racó preferit de Catalunya amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Guanya mensualment una estada per dues persones a un hotel amb encant de Catalunya.
Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Us recordem que el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio continua amb el concurs Catalunya Experience de racons bonics de Catalunya a les xarxes socials i us convida aquest mes a l'Hotel Club del grup Petits Grans Hotels de Catalunya. Es tracta d'un hotelet amb encant situat en una antiga casa indiana del 1800 a Begur. Per tant, esperem, oients, les vostres fotografies a Instagram, Twitter, amb les dues etiquetes Revolució Cat Ràdio i Catalunya Experience. Wow.